9 i 27 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, l'Eduard Gené i en Víctor Alexandre. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
No sé si s'han netejat les orelles, ho dic perquè escoltaran coses molt dures. Escoltin, i ara explicarem a més quines imatges acompanyaven això que s'han tirat de fons, que ara el nostre tècnic, el Raúl Orgales, ens posarà en directe.
La propaganda estalinista lo creó, los nazis lo perfeccionaron y hoy se apodera y nos articula sin que muchos sean conscientes. Es la perversión del lenguaje. Obsesionado por imponer su lenguaje vive el nacionalismo.
Proceso de la consulta.
Autodeterminación. Consultarlos.
Consulta, derecho a decidir.
Derecho a decidir. CiU y Esquerra tratan de colar su consulta soberanista. Lo que quieren decir es ruptura.
Las cosas significan lo que quieren los que mandan que signifiquen.
Las personas que quieren ocultar algo, el lenguaje es una magnífica arma para eso, para manipular.
Pero entienden que yo tengo que utilizar un lenguaje un poco distinto.
Cuando están diciendo la consulta soberanista para que el pueblo decida, no, usted lo que quiere es preguntar, nos vamos, a ser posible que no haya ni sí ni no, nos vamos, ¿a que sí? Entonces la pregunta está ya manipulada.
Y hemos caído todos en la trampa, sus pretensiones en que desaparezca la noción de España. Es muy difícil porque son mil años de historia.
Bé, ho deixem aquí perquè la cosa continuava i tampoc calia torturar-se a primera hora del matí. Tot això, Víctor, amb alguns fragments de vídeo dels teus llibres, que deu ser un escriptor del règim, que tothom
sí,
sap aquí.
Deu ser això.
No es pot parlar, bé, és una mena de dictadura que es viu a Catalunya, que cada matí ens llevem, hem de cantar els segadors, hissar la bandera, vaja, una mena de règim, això, nazi, stalinista... Bé, no sé, sí, els teus llibres allà, no, l'Eric Bertran, pobre, que com tothom sap, també és un altre nazi,
sí,
que,
sí, sí, sí.
Vaja...
És que no em va sorprendre, perquè ja sabem qui ho fa tot això, però sí, ho vaig veure al Telenotícies, perquè no he vist el vídeo sencer.
No, eh? I, no cal, eh? Vull
no,
dir,
ja, clar.
Sí, sí, pots estalviar.
No, sí, hi ha l'àudio i he sentit coses, però bé, és això, no? Però en el Telenotícies sí que vaig veure, hi havia... Com, el temps que vaig tenir de veure, perquè clar, el Telenotícies tot és molt breu, vaig pescar dos títols, hi havia allà, no sé, damunt d'una taula, hi havia, van posar mitja dotzena de llibres, i... Dos eren, un era el senyor president i l'altre el llibre de l'obra de teatre Eric i l'exèrcit del Fènix. És a dir, que deus dir, mira, aquests els conec. De fet, com a part interessada també podria ser, que podria fer una denúncia per injúries, perquè, és a dir, transmetre imatges i agafar coses que tergiversen la veritat, en definitiva, i que, a més, doncs, et vinculen a una criminalitat, jo crec que, aleshores, com a part interessada, es podria fer. És a dir, que si no, no només jo ho hauria de fer, però, vaja, és inadmissible, de fet, no? És a dir, d'entrada d'això hauria d'estar a les facultats de periodisme perquè vegin què és el que no és periodisme, el que no s'ha de fer mai en periodisme, el que és manipulació, el que és ja no és una manera barroera de fer periodisme, sinó una manera criminal de fer periodisme, perquè clar, estàs cometent unes injúries i una difamació de persones que no entren en tot això. De tota manera, a mi em sembla d'una gravetat extrema i crec que la Generalitat això no hauria de consentir. És a dir, això hauria d'anar als tribunals, ja sé que són els tribunals espanyols, i per tant, doncs, quan ets jutge i part malament, però allò ha de fer el seu curs, també. Dic això perquè, mira, a Alemanya el negacionisme està penalitzat. És a dir, negar el nazisme és un delicte. Així de senzill. A l'estat espanyol no és delicte negar el franquisme. Per això hi ha aquesta banalització del franquisme i del nazisme. I tota aquesta gent que ha fet aquest reportatge, aquesta cadena de televisió, i tots aquests gent de partits polítics que han utilitzat el nom de Catalunya, el nom del govern de Catalunya, vinculant-lo al nazisme, està fent una cosa gravíssima, que és la banalització del nazisme, perquè tots sabem, l'espectador ja sap, evidentment, que Catalunya, el govern de Catalunya no és un govern nazi, no, aquí no hi ha camps de concentració, no es mata la gent, etcètera, i tot. Vull dir, la gent ja ho sap. Per tant, com que la gent ja ho sap, quan tu estàs transmetent aquest missatge, el que estàs dient de fons, i aquí experts ho haurien d'analitzar, fil per randa, cada imatge i cada frase que es diu en el documental, és que allò no va ser tan greu. El nazisme no va ser tan greu, perquè ja, ja veus que diuen que no, que tot això que es diu no va ser veritat, no? I hi ha moltes veus que també diuen que el franquisme era una cosa, en fi, una cosa molt, molt arregladeta, no? Estàs banalitzant allò. De manera que si estàs banalitzant el nazisme, a mi em sembla un delicte. Em sembla un delicte. Alemanya és delicte. I no es pot consentir. De manera que jo crec que aquí, el govern de Catalunya, això no n'hi ha prou en dir, bé, ja se sap, el millor és no donar resposta, no fer-ne cas. No, perquè darrere d'això acostuma a haver-hi la impotència o les poques ganes d'enfrontar-s'hi i de plantar cara. Hi ha límits, i aquests són els límits. No es pot, perquè hi ha una difamació de Catalunya, d'un país, i a més hi ha un altre punt molt important, que és el tema de la llengua, que toquen molt aquí, no? La imposició del català. Home, si nazisme és que la llengua vehicular de Catalunya sigui el català, deu ser nazisme que la llengua de Toledo sigui l'espanyol. No? Clar, perquè si a les escoles s'imposa l'espanyol, perquè és Espanya, em sembla molt bé, perquè ja no és una imposició, sinó que és la llengua natural del territori, doncs la llengua catalana és la llengua natural del territori de Catalunya. Igual que l'anglès no s'imposa a Anglaterra perquè és la llengua pròpia d'allà.
Eduard, com ho veus tot plegat?
Jo penso que... estic d'acord, efectivament, que el govern de la Generalitat i el president Mas al front, ell personalment, clar, inclús, clar, no pot deixar així d'aquesta manera una adjudicació d'un caràcter nazi o stalinista a un tipus d'acció que no ho és en cap moment, i que per davant està, doncs, una actitud demòcrata absoluta.
I a més ho fa una cadena pública, eh?
Sí, sí.
No, una cadena pública.
Aquí està. Ara, jo no estic tan segur que el fet de parlar de nazisme i tal ho penalitzi, perquè ells, al contrari, jo penso que aquí el que s'està donant és una, des de les paraules de la senyora Cospedal, que potser va iniciar d'una manera oberta aquest tipus de comparació, s'està produint un fet que és curiós, que és com el propi actor d'una forma determinada de pensar tergiversa, o sigui, és un doctor Jekyll i Mr. Hyde, llavors es transforma amb el contrari, quan en definitiva la seva actuació, la seva manera de funcionar precisament ho és, aquesta manera total. Jo hi ha una aquesta setmana hem tingut una experiència, la passada, que és el dia de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi, bueno, tots sabem que la festa del llibre va ser un moment determinat, el dia del llibre espanyol, que Primo de Rivera va instaurar, o sigui, va remarcar quan aquí havia començat a Barcelona, per la Cambra de Comerç de Barcelona, l'any 26, i en el Telenotícies de TV1, del dia següent del dia de Sant Jordi, o el mateix dia de Sant Jordi, estic segur ara, es parlava del dia del llibre a tot Espanya i no va sortir ni una sola imatge, ni una sola imatge de Barcelona. Quan és incomparable la festa al carrer, la compra, inclús, encara que només haguéssim parlat del tema purament, estrictament comercial i de la venda, perquè clar, tots els escriptors que hi havien signant, hi havia un 50-60% que eren gent que havien vingut de les Espanyes precisament a signar.
Sí, tant i tant.
O sigui que, clar, i no va sortir ni una imatge, ni una. Clar, això és una altra manera també, com deies tu, de fer periodisme, que és amagar la realitat. O sigui, si el periodisme, podríem dir, ja, o sigui, un serial purament informatiu, és a dir, ha passat això, i explicar-ho i ensenyar-ho d'una forma més o menys, o a ser pugui al màxim d'objectiva, i després hi hauria l'altre periodisme, que és el periodisme d'opinió, aquell que abans li dona un caràcter, li dona una intenció, o digo, etc. Hi havia aquestes dues fórmules, podríem dir, sent molt...
Però aquest va signat normalment.
No, clar. Que m'ha signat, sí, sí. I vaig a l'opinió d'un, sí, que sí, diu, sí, això ha passat d'aquesta manera perquè no sé què passa, i hi havia unes raons que tal. Clar, en aquest cas, això queda com una cosa, és una cosa escèptica, no passa res, la imatge es dona com una cosa natural, i llavors qualsevol podria pensar-se, i tothom sabem que no és així. Aquí vénen els escriptors estrangers, arriben aquí, i es queden meravellats de l'ambient, que jo també, vull dir, jo a la meva edat encara vaig al Passeig de Gràcia o a Rambla Catalunya el dia del llibre, que he parat. Llavors, tornant al fet de la notícia aquesta i d'aquesta... Jo vaig veure, ara no estic segur exactament, no sé si era un diari digital, ahir a la matinada, que estava penjat el... i no el vaig acabar. És a dir, no vaig... No, perquè hi havia un punt que ja vaig quedar saturat i vaig dir, no vull continuar mirant-ho, era molt tard. Si penses,
no cal torturar-se.
No cal torturar-se. Però això va, anar, va creixent, i va creixent precisament perquè cal que creixi d'això d'aquesta manera, perquè cal deslegitimar una cosa i cal que inclús crear un tipus de clima que faci que en el propi lloc, seria Catalunya, molta gent, que n'hi ha, no vegi clar no sé què. Però clar, és que això arriba a un punt que ja supera qualsevol sentit comú. O sigui, això ja, en fi, és passar els límits, traspassar-los fins a l'infinit ja. I he dit això, jo he d'aquest tema ja...
La periodista responsable del reportatge ha sortit a defensar una altra vegada aquest subproducte pseudoinformatiu a les xarxes socials, i jo també ara recordo una polèmica que va haver-hi fa uns mesos, que el canal d'esports de televisió de Catalunya va fer una comparació entre els jugadors del Madrid i unes hienes. Quan els jugadors del Madrid van repartir stop un dia al Messi i companyia, una cosa que habitualment fan,
sí, sí.
Esports 3 va fer la comparació de la bestiola aquesta mossegant i menjant carnassa amb els jugadors del Madrid. Això va provocar un gran revolt i Televisió de Catalunya va haver de demanar disculpes per fer aquesta comparació. Aquí Telemadrid compara el president d'un país amb un nazi. Escolti, aquí no demana disculpes ningú. Escolti, surt aquí el periodista o la periodista en qüestió, aquesta senyora Cristina Ortega, encara diu que s'han fet interpretacions esbiaixades d'aquest reportatge, diu que Mas utilitza tècniques de propaganda nazi i continua, i aquesta senyora continua en una empresa pública amb tota la calma. És a dir, patina TV3 amb una cosa probablement desafortunada i ha de sortir a demanar disculpes al responsable. Aquesta senyora compara nazis, stalinistes, després també hi va posar ET en aquest reportatge, perquè també diu que manipulen amb el president d'un país. Escolti, no passa res, no passa res. És així de fort.
Sí,
jo, però... jo, aquesta doble vara de mesurar que uns poden fer el que vulguin, barra lliure, i comprar el que vulguin, en canvi altres, quan cometen un error molt diferent, perquè és a nivell esportiu, escolti, aquests han de sortir a demanar disculpes allà, agenollar-se, una mica com li va passar una vegada a Televisió de Catalunya amb el programa del Persones Humanes, que em sembla que és un... En el teu, en algun dels teus llibres ho expliques.
I tant.
No? Aquesta sí, i tant. Genuflexió constant.
Sí, és el comportament habitual de la metròpoli i el de la colònia. La colònia sempre demana perdó. La metròpoli perdona o no perdona, castiga o no castiga, és això. I mentre la colònia vol ser colònia, doncs ha de demanar sempre perdó. És ben elemental. Certament, en el programa del Mikimoto, fa molts anys, quan hi havia la imatge de la infanta, d'una de les infantes, que sempre els hi confon el nom, perquè tant m'és igual, Dipong i Dipong, però, en tot cas, no només el Miquel Calzada, no només la direcció de l'emissora, sinó que el president de Catalunya, en aquell moment era Jordi Pujol, va haver de demanar perdó. De fet, no l'obligava ningú, ho va fer ell per iniciativa pròpia, per aquella imatge que potser algú li havia dolgut. Total, era una foto d'una senyora que apareixia allà. I bé...
Una imatge que havia sortit a totes les notícies, perquè era, sí, sí, si no recordo malament, quan va passar el seu germà portant la bandera espanyola,
sí, sí,
a la desfilada, sí, 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 dels Jocs Olímpics.
Doncs va demanar perdó al, sí, president, sí, de Catalunya. Sí, sí. És a dir, que el president d'un país demani perdó en nom d'una imatge d'una cadena televisiva on no hi ha res de tot això que ha fet Telemadrid, em sembla molt, molt pusil·lànime. Però bé, es va fer. Jo li vaig preguntar el que aleshores era el director general de la cadena, que era el senyor Joan Granados, i em va dir, home, és que a mi, jo com a català, em sento ofès que el meu president demani perdó per això. I diu, sí, tens raó, Víctor, però has de tenir en compte una cosa. Paraules literals d'ell. Nosaltres som un país ocupat. I per tant hem de reaccionar com un país ocupat. Dic, ah, val, d'acord. Però serem ocupats fins que vulguem, no? Doncs, encara, això era l'any 80, fa molts anys, això.
Segle passat.
Sí, uns 20 anys llargs.
Sí, doncs, segle passat.
Doncs continuem amb la mateixa dinàmica. És a dir, que la rajola on estàvem aturats continua sent la mateixa. És com aquelles manis on no et mous perquè hi ha tanta gent que no et pots moure, no? Doncs continues allà i ha passat dues hores. Per tant, ara bé, hem de tenir en compte una cosa, sobre això que deia l'Eduard... Telemadrid fa això, però, i abans ja ho ha dit alguna lideressa del PP, però és que això no és que només passi allà, això ha passat a Catalunya. Això ja havia començat a Catalunya abans de les eleccions catalanes. I que quina va ser la reacció, fins i tot de la mateixa Catalunya? Res, ja se sap. Millor no fer cas, millor no fer-ne cas. Aquí al costat de Sant Cugat, a Rubí, per tant, el regidor, un regidor, va difondre unes imatges a través del Twitter on s'associava la imatge de president Mas amb Hitler.
Un fotomuntatge en què sortia vestit de nazi, directament.
Sí, d'oficial nazi. Val. El partit l'ha destituït en absolut. El partit ha demanat perdó per això? Res. Hi ha hagut alguna represàlia contra aquesta persona? Cap. Per tant, el Partit Popular s'identifica amb aquest senyor que es diu Jacobo, no recordo el cognom ara, que és regidor del Partit Popular a Rubí. I després, el Partit Socialista de Catalunya. El PSOE de Catalunya, la secció de Mont-roig del Camp, va difondre unes imatges amb un fotomuntatge exactament de la mateixa característica, on es veia el president Mas, també, amb l'escut de la Generalitat, associat a Hitler i al nazisme. El PSOE de Catalunya ha demanat disculpes, ha destituït la secció local d'allà. No, en absolut. Per tant, hem d'entendre que el senyor Navarro i el Partit Socialista s'identifiquen amb aquestes associacions del nazisme amb el govern de Catalunya.
Va, alguna cosa més o parlem del cap de setmana?
Jo la veritat d'aquest tema és que ja estic a fin del...
Sí, no. Curats dels pans estem.
Parlem d'altres coses, a veure si podem a la granja una mica al dia.
Avui tenim òpera, per exemple, al Teatre Auditori.
Avui tenim òpera, sí. Avui tenim la Traviata, que
les entrades estan exhaurides, així que sí, si algú ha fet tard...
La Traviata es va fer fa 5 anys, l'última versió que van fer els amics de l'Òpera Sabadell, però la Traviata és la segona, en la línia d'obres que es fan, d'òperes que es fan al món, és la segona, des de fa moltíssims anys. El primer és la Flauta Màgica, el segon és la Traviata. És una obra per veure i reveure i tal. Hi ha la Maite Urbelola, que és una gran soprano, i que es veu que en aquest cas ha agafat un paper, el té molt ben enganxat i ho fa molt bé, i penso que serà una gran depressió. I a mi m'agradaria parlar dels 20 anys de la Biblioteca Gabriel Ferrater.
Cap problema.
Perquè penso que és una de les... ja tenim en aquest moment dues biblioteques a Sant Cugat, però penso que la biblioteca ha estat des de la seva creació un èxit. Un èxit, sobretot els últims, potser...
Creixent.
5 anys, sí. La cosa ha crescut molt. Tenen una activitat, jo cada vegada que hi vaig em sorprenc.
S'ha fet petita,
I no sé per què, i tant, no sé per què, perquè he anat al dematí, he anat a la tarda, i em sorprenc, sempre està plena de gent, i sempre hi ha gent treballant, i sempre hi ha gent... No, que a vegades podies pensar, hi ha molta gent que va als ordinadors, que també que estan plens, però les taules de lectura estan plenes, les taules, els diaris, està molt bé, molt bé. I clar, hi ha gent que desconeix, per exemple, que la biblioteca rep 140.000 persones. Hi ha 140.000 visites dins d'un any, i això jo penso que és molt significatiu. Hi ha un 30.000 de persones usuàries amb carnet a la biblioteca. Aquesta, l'altra, ha començat fa poc i, per tant, té un any i escaig, no? I, per tant, potser encara no ha arribat a un moment. També és veritat el lloc on està situada, que hi falta que hi hagi un públic que sigui més proper i que, per tant, hi doni... Però penso que és un bagatge i és un balanç molt bo. Aquests dies es fan coses molt interessants. Ja el dissabte i diumenge hi ha aquesta versió de Carvalho contra Vázquez Montalbán, que dirigeix la Txell Roda, amb John Berlanga al front. John Berlanga fa una interpretació fantàstica. Jo la vaig veure a Vallvidrera i em va semblar molt, 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 molt encertada. Hi ha un grup de gent de la ciutat que intervenen com a actors i com a actrius, un paper està molt bé, i pues que hi ha molts actes, perquè el Jordi Bosch recitarà el dilluns Gabriel Ferrater amb músics, el Matthew Simon, per exemple, el trompeta, que és extraordinari, Manel Camp, el dimarts, em sembla que és el dimarts, que no estic segur ara en aquest moment, en Xavier Grasset farà un monòleg, coses poc habitual amb la seva feina, no? Però en aquest cas el monòleg a partir de Chekhov, que pot ser molt, molt, molt interessant. I el dia 11 és el dia, que és el dia del, de la commemoració dels 20 anys, que va ser un 11 de maig, no sota el dia hi ha de festa amb activitats, amb danses, etc. Jo us recomano que com a mínim fer una passada per allà, no? També per donar testimoni d'una activitat, d'una acció, d'un equip que jo penso que està molt, molt, molt conjuntat, que funciona molt bé, amb a Pepa Forn al Foron, i hi ha gent molt, molt interessant. Per mi em sembla un èxit de la ciutat, en definitiva.
Sí, sí, totalment. Abans parlaves del Matthew Simon, és un canadenc que fa molts anys que viu a la Floresta, em sembla que si no ha canviat, a la Floresta. Que ja forma part dels músics que a l'època d'aquelles formacions que van sortir catalanes de la Rondalla de la Costa i de l'Orquestra Mirasol.
El Matthew Simon, perdona, va estar molts anys amb l'orquestra del Teatre Lliure. O sigui, que feia amb en Pons de director, que el que feien era intentaven fer música, diguem-ne, clàssica, per entendre'ns, o culta, però contemporània, o sigui, intentar i va estar molts anys, mentre va durar l'orquestra, que va durar, em sembla que són 10 anys o així, ell va ser doncs, és un gran músic.
Doncs sí, sí, realment és un èxit. La prova és que ha quedat petita, aquesta biblioteca ha quedat petita perquè bé, també ha crescut la població, és veritat, però clar, crec que es va parlar molt d'aquesta qüestió, què fèiem, si la refeien o en feien una de nova, que és més car, i mentre en fas una de, si has de refer la que hi és, l'has de tancar, i per tant per fer-la de nou o ampliar-la. O en fas una de nova i on la fas, és a dir, no sé com ha quedat la cosa.
No, ha quedat que no la faran.
Ah, no la faran.
No. És a dir, una opció era fer un pis més.
Sí.
Aleshores hi havia un problema d'estructura, de fonaments, que desaconsellava fer-ho d'aquesta manera. Després va pensar en ampliació al mateix nivell, perquè ja hi ha espai, aquella zona, però després es va pensar que seria millor, doncs, com jo penso que és veritat, descentralitzar una mica, i llavors fer diferents punts, perquè com deia, la Mirasol en aquest moment té unes condicions que encara li falta gent, però és que d'aquí 3, 4 o 5 anys allò serà ple. I a més en aquest, moment a Mirasol l'espai infantil està ja, en aquest moment ja comença a estar no saturat, però està molt utilitzat, perquè clar, el que hi ha, com sabem, són moltes parelles joves amb nens petits.
Sí, una de les coses que es queixen per això les biblioteques últimament molt és justament en les seccions infantils, que hi ha pares que entenen allò com una mena de llar d'infants. És a dir, la secció d'infantil de les biblioteques com si fos una llar d'infants. De manera que acostumen a fer una cosa, que és arribar allà, deixar els nens i marxar. I aleshores les bibliotecàries han de fer de monitores dels nens, i aquesta no és la seva feina, perquè els nens no poden estar sols. Els pares s'han d'encarregar dels nens, quan són petitons, clar, si són més grans ja no, però quan són petitons es destapa els nens, perquè els nens ja saben com són, són petits i a més acaben fent soroll i fan moltes coses i comencen a córrer i fer piles de coses, clar. Una monitora pendent d'això no n'hi ha prou, i a més que això ja altera el silenci i és una disbauxa. I aleshores es troben que, clar, arriben i els pares els deixen allà. Sobretot sí que es troben que, clar, amb gent de cultures d'altres llocs, que no hi ha tanta tradició d'això de les biblioteques, doncs encara ho interpreten més així. És a dir, que vaig dir, mira, perfecte, perquè el papa i la mama se'n van no sé on.
I aquí hi ha llibres i
tot
ja
el matí els tenen allà, a la tarda o el que sigui, i és clar, això altera molt la vida de la biblioteca.
El que hem demanat a l'equip és que, com a mínim, suposant per un moment que arribin, per exemple, dos persones amb tres nens, que almenys hi quedi una.
Però a les 5 de la tarda, Eduard,
a
les 5 de la tarda és quan això, no, clar, si és un dia feiner, els nens petits estan a l'escola,
a partir
de les 5 de la tarda, sí. Allò es converteix en una llar d'infants. I no hi són els pares. Clar, a vegades se n'encarrega un germà que és més gran, i el germà se'n va a mirar vídeos i tot allò per allà parlar d'això, clar, i deixa el petit per allà. I bé, això és una... però això se'n queixen tots,
Sí,
tots.
Sí, és veritat.
Pues això és trencar de fer la filosofia de la biblioteca.
Completament.
Sí, de totes maneres, sí. Clar, hi ha una corrent que diu que la biblioteca, al moment que s'ha incorporat, doncs, per exemple, als ordinadors i tal, ha canviat, o sigui, que hi ha un canvi, diguéssim, de fons, no? Sí. I que, per tant, la biblioteca ja no pot ser, o ja no és, aquell espai només reduït a allà, agafar un llibre, consultar, prendre punts, etc. No és només això, i és veritat, realment això. També les biblioteques, des de fa un temps, fan aquest tipus d'actes, clar que fan uns actes que es queden limitats a última hora de la tarda, o aquest tipus d'espai, un espai on hi ha una exposició, i per tant, en el moment en què hi ha la inauguració de l'exposició, ja ho hem viscut, hi ha uns que estan al fons, que estan llegint, i vulguis que no, els que estan allà a la inauguració de l'exposició estan fent un soroll normal, que és enraonar, però per molt que no intentis no cridar, està clar que no. Per tant, sí que hi ha un punt en què diuen no és exactament el mateix concepte, aquell concepte que jo me'n recordo, i vaig dir, silenci, per favor, no? Que això ha canviat una mica. Però clar, com dius, com diu el Víctor, doncs el que no pot ser és que allò sigui la ludoteca, no? Llavors resulta que els nens van allà, que s'ho passen molt bé perquè produeixen tots els llibres, els tenen a l'abast moltíssims, però, clar, en el fons estan creant un problema als altres que no tenen. Tot i que està separat, aquella separació física, vulguis que no. És igual com es fa un acte, no? Jo he fet allà actes, que a les 7 de la tarda fas un acte allà, amb el micro, i naturalment que ha d'arribar el que estàs dient al fons, encara que la presentació sigui d'un llibre, o sigui, doncs, en fi, d'un acte purament cultural, associat perfectament a la biblioteca. Això és difícil.
Sí, no, és un problema, però s'hi troben totes les bibliotecàries amb això perquè vaja, en algunes l'avís a la policia municipal és constant. Sobretot en zones més conflictives, no? Per exemple, la BD2 de Terrassa, que és de Can Anglada, doncs les trucades a la Guàrdia Urbana són habituals, perquè sobretot et trobes amb gent, clar, és d'altres cultures que no, d'entrada no admeten que una dona els hi digui el que han de fer. Això ja d'entrada. I després que no entenen això d'haver de guardar silenci, d'haver de mantenir unes normes, i de... Aleshores, és clar, com que hi ha enfrontaments i les bibliotecàries no s'hi volen enfrontar, perquè tampoc és la seva feina enfrontar-s'hi, i es troben impotents. I aleshores contínuament s'ha d'avisar a la policia municipal que vingui i actua. Després, els robatoris que es produeixen, les manipulacions que es fan com es piratejen els productes que s'adquireixen, que s'agafen en préstec allà, és a dir, hi ha una pila de coses, no? Ha canviat molt el format de la biblioteca perquè s'ha ampliat, i no és, com diu l'Eduard, no és una qüestió de només anar a llegir llibres. Ara, el respecte per la resta de la gent que hi ha allà, això s'ha de mantenir.
Però això lamentablement passa en tots els espais culturals. Moltes vegades jo vaig al teatre auditori quan puc i em quedo al·lucinat de gent jugant amb el mòbil en plena representació o en ple concert. Sí, gent que canta les cançons quan són concerts. No és un concert d'un grup de rock,
l'última cançó vist
quan la gent està saltant.
O quan t'ho demana...
O quan t'ho demana
el cantant.
O vas al cinema, gent que respon al telèfon mòbil en ple cinema, que no para de fer soroll amb les crispetes. Escolti, jo vinc a veure la pel·lícula en silenci i pari de tocar-me el que no sona, perquè precisament un dels requisits per gaudir d'una obra o d'un concert o d'una lectura o del que sigui és el silenci. Hi ha una mala educació, a més, acceptada, i que a més qualsevol avís que tu puguis fer la persona del cantó s'interpreta com... que ets tu el maleducat, que jo em quedo completament al·lucinat, amb moltes vegades amb ganes de no tornar a un espectacle. De dir, escolti, miri, per passar-m'ho malament, estar patint per sorolls i no gaudir del que més he pagat, que normalment són quantitats elevades, sap què? No sé. Miri, això és un, ja compraré el disc.
Aquest és un efecte de la invisibilitat. Tu ets invisible, tu no existeixes. I dic tu, diu qualsevol qui allà.
Clar, ets anònim.
Ets anònim, cadascú va a lo seu. Jo últimament estic comprovant com tots els cotxes tenen un defecte, no els hi funciona intermitent, els cotxes. És un defecte de fabricació, però els intermitents no funcionen. I és això, aquest tio gira, I a ell no li importa si tu vas a darrere i
va a la seva.
Va a la seva. Sí. I això passa igual amb el cinema. Jo al cinema l'última vegada que vaig anar aquí, a dues noies que estaven, des que van entrar amb el mòbil i es comentaven els missatges, vaig acostar-me i vaig dir, escolteu una cosa, podeu fer això fora? Dic, no cal que ho feu aquí.
Perquè, no gasteu 7 euros
perquè,
o 8
euros. Perquè heu gastat uns diners i m'esteu fotent a mi. I la primera girada de cara va ser d'estupefacció.
Sí, és una extraterrestre.
Es va quedar d'estupefacció. Van dir, aquest tio què diu ara?
Sí, sí, sí.
És que van deixar-ho de fer o van marxar. Van sortien, que és més greu. O sigui, sortien del cinema perquè i tornaven una altra vegada. Jo no ho entenc, allò, perquè no la van veure. És evident que no la van veure,
sí.
Segur.
Ara, aquí realment, això del que diu del Pep del silenci i tot això també està en el món llatí, eh? Jo me recordo que a Suècia em cridava l'atenció una cosa, i és que en el McDonald's, per exemple, de Göteborg, estaves menjant allà, i era com si estiguessis dintre d'una església. La gent parla, tothom parla, amb qui està al costat, evidentment, perquè...
Però no crida.
No, és que no crida. La gent parla en converses íntimes amb aquelles persones, perquè hi ha més gent, i a la resta de la gent no li importa el que tu diguis. El llatí crida perquè creu que el que diu ell és el més important del món, i la resta que es fotin. I clar, amb aquest tipus de cultura és molt difícil que hi hagi aquesta convivència de respecte mutu pels espais necessaris de cadascú.
Abans de venir aquí he tingut una experiència d'aquesta mena. Abans de venir aquí vaig esmorzar. Bé, doncs a la taula del costat hi havia un senyor que llegia en veu alta el diari a la seva senyora. M'entens?
Bé,
o sigui, però Duarte... llegia el diari, tu. És que mirava a dir, escolti'm una cosa, passi l'altre article, aquest ja m'havia llegit.
Escriu la foto, també.
Sí, però Eduard, també hi ha una... Això dels matrimonis, a mi sempre deixa una mala sensació. Quan veig un matrimoni que arriba a un restaurant i veus que el marit, per exemple, agafa el diari i es posa a llegir el diari, i la dona davant, i la dona mirant allà, mirant una paret, mirant l'altra paret. És a dir, si tu vas a dinar amb una persona, home, parles amb ella. Clar, no tenen res a dir-se, però si agafes el diari és com una indiferència absoluta. Passa que ella no li dona importància perquè està acostumada, però a mi em sembla que quan tu veus des de fora dius, ostres, aquestes dues persones s'aguanta l'una a l'altra perquè no tenen res més.
És que ella estava contenta perquè li llegia.
Sí, en aquest cas és
li llegia el diari.
Sí, sí, sí. I, la ràdio,
i li feia el comentari i deia, què et sembla? I l'altre, no, això sí que...
Tens? Sí, sí. Escolti, ho hem de deixar aquí. Víctor, Alexandre i Eduard Gené, moltíssimes gràcies i la setmana que ve continuem tractant temes d'actualitat. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Adéu, bon dia.